Vull dur-te sa muntanya que guapa, que sa tramuntana, sa posta de sol, sa foradada, cap i cocada brava, m'engapant sobrassada, que faci sa mà.
10 minuts i seran les 11 del matí. Tenim ja el Gerard López preparat per descobrir-nos una nova ruta. Saps què m'han dit avui a les 5 del matí quan he arribat a la redacció?
No.
Doncs m'han dit molt amablement, Marina, si us plau, avui quan saludis el Gerard, recorda de no desvetllar la ruta que ens porta.
No, clar. Ah. Sí.
Però m'han dit amb una finura, amb una...
Sí, amb una elegància, que per cert, una de les, diguem... propostes a la xarxa més clicades de la setmana, eh?
Epa!
Que déu-n'hi-do, no ens podem queixar, eh?
Home, celebrem-ho, això, eh?
Escolta, sí, abans amb la pregunta que li he fet a... el nostre home del temps, sí, ja apuntàvem una mica a la zona, eh? La zona que farem avui és una zona que no està prohibida, s'hi pot anar, de fet ara es pot anar tot arreu, si no m'equivoco. Servidor l'ha fet moltes vegades, l'última el 2021, per tant, un any abans d'infern. És una zona molt boscosa, hi ha pirroig, alzina, roures, faig, grans vistes, grans panoràmiques, grans estampes, i ens connecta dos castells, més o menys. I té aquest bonic so.
Què és això?
Saps què és això?
No, ni idea.
Això és unes escales metàl·liques. És el pujar d'unes escales metàl·liques. Saps de què et parlo?
No.
Doncs...
escales mecàniques on em portes?
Et porto al castell de Milany i al castell de Llaers. Què et sembla? Ni idea, no?
No hi he estat mai, però és que... No, és molt conegut aquest castell?
No.
Ah, d'acord, és que no l'havia sentit mai.
Doncs mira, són dos fantàstics castells que hi han, el de Llers i el de Milans. Bé, el de Llers no és tan castell, és més aviat una església, una rectoria, en fi, tota una edificació que està al capdamunt d'un penyal. El de Milans sí que és un castell com Déu mana. De fet, crec que és el que està vestit a més alçada de Catalunya. Tots dos són del segle X, ja sortien mencionats. El de Llers és una zona que està a uns 1.000 metres, hi ha restaurants, hi ha cases diverses. El de Milany no, ja està a molta alçada, està a 1.500 metres.
Déu-n'hi-do.
I no cau a trossos.
I això?
Perquè ja ha caigut a trossos, ja no pot caure més. Ah. Ja no queda res. Només li queda res una part de la torre de l'homenatge i quan hi puges ho fas amb aquell so que sentíem, d'escales metàl·liques.
Ara ho entenc. Per a tots els públics?
Bé, hi ha un desnivell més notable aquí, eh? No és com la setmana passada. I per arribar-hi, bé, és fàcil, has d'agafar la C-17, pujar Sant Quirze de Besora, trencar la dreta cap a Vidrà, després agafar el trencant que va cap a Llaers des de Santa Maria de Besora, i plam, ja hi som. En fi, és una sortida per tots els públics i per totes les erugues.
Què vols dir, les erugues?
Ara t'ho explicaré. Fem la fitxa? Mira, el recorregut, 14,2 km. Déu-n'hi-do. Temps, 5 hores, 6 hores, més o menys. També depèn de si vols estar més estona allà esmorzant, dinant, en fi.
Clar.
Desnivell, 590 metres, que ja és més que la setmana passada.
Sí, una miqueta més, sí.
Ruta circular, per tant, vas i vens, i es pot fer amb bicicleta, més o menys, sí.
Més o menys?
Sí.
Comencem a caminar, llavors?
Doncs va, som-hi, caminem. A veure, comencem sortint de sota de Llers. Veureu que és una zona de pastures, hi ha roures, alzines, muntanyes, bosc meravellós, preciós. I allà, atenció, que hi ha una cosa molt important que se'n diu el Panteó dels Carlins. És una cosa del finals del XIX. Allà va haver-hi una massacre molt forta de carlins que van afusellar 80 persones, presoners que tenien de l'exèrcit liberal. I això va ser una cosa que a l'època va ser tan escandalosa que se'n va parlar, diguem, a nivell de tot l'estat, que s'hi va fer un panteó. I està amagat al mig de la muntanya i és impressionant. Trobes de cop allà al mig aquest panteó dedicat als carlins. Això ja d'entrada t'ho trobes a Llers. Total, que el que fem és comencem a caminar i tenim tres opcions. Anar cap al castell de Milany o bé tirar recte cap a les Balmes. El que farem serà tirar amunt cap al castell de Milany. I res, anem pujant i de seguida ens trobem amb una cosa molt curiosa. Que aquest bosc meravellós, veiem que el boix de la muntanya es comença a desfer, que està mort, que està fet pols, que el boix de la muntanya, del bosc, està fet una merda. És un petit cementiri. I això és per culpa de... la papallona del boix.
Què és la papallona del boix?
Doncs mira, és una maleïda eruga que s'està carregant els boscos d'aquest país, del boix. i és una cosa que ja fa molt temps que se'n parla, perquè va aterrar fa temps. I bé, he pensat que per parlar-ne una mica podríem fer-ho amb la Mireia Banquer, que és coordinadora del projecte Alerta Forestal del CREAF.
Va, anem a saludar-la. Mireia Banquer, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què passa amb l'expansió d'aquesta papallona que continua imparable?
Doncs bé, una mica justament el que comentàveu, que l'eruga el que fa és defoliar els boixos, s'alimenta, quan està en la fase d'eruga, s'alimenta de les fulles del boix, i per tant, com comentàveu, el deixa totalment defoliat. I llavors la imatge és que el sotabosc d'aquests boscos tan meravellosos que ara estàveu descrivint està com així en una imatge una mica fantasmagòrica perquè estan els boixos defoliats.
Sí, una cosa, diuen sempre que fins que no hi hagi un depredador natural o algun ocellot que se'ls mengi, la papallona anirà expandint-se. S'ha trobat ja algun animal que se la carregui o no?
Sí, en aquest sentit tenim bones notícies. L'últim any, més o menys, s'han començat a veure bastants ocells que s'han espavilat i que comencen a menjar-se la papallona. És a dir, aquí hi ha com diverses fases i cada fase pot tenir depredadors. Doncs ara el que estem començant a veure és que ocells com la cotxa fumada, els pardals, les oranetes o les cuaretes han descobert aquest nou aliment que fins ara no hi era o fins fa uns quants anys no hi era i ara ja comencen a menjar-se les papallones. Per tant, això és una molt bona notícia.
Home, doncs sí, no? Perquè fins ara s'estava molt pendent de l'expansió cap a l'oest d'aquesta eruga. Per tant, creus que l'aturarem?
Clar, anava a dir, això no vol dir que no s'expandeixi. Vol dir que almenys hi ha un depredador natural que el que pot ajudar és a controlar una mica les poblacions i que no estiguin tan disparades i a mig termini podria passar doncs, que s'inclogui l'eruga del boix com un element més de l'ecosistema, que ara està dins l'ecosistema, evidentment, però està com disparada l'eruga, no? És una plaga. Amb la presència d'aquests depredadors i de possibles parasitoides que puguin afectar en altres fases, en la fase de larva o en la fase d'ous, fins i tot, això podria ajudar a controlar més bé les poblacions i que, per tant, no arribem a aquestes defoliacions tan massives. Però no vol dir que no es dispersi. Pot dispersar, però de forma més controlada.
Mireia Banquer, coordinadora del projecte Alerta Forestal del CREAF. Gràcies avui per ser al Matí de Catalunya Ràdio.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
Gerard, llavors, a part de papallones i orugues, què més té? Què més té aquesta ruta no ens porta?
Doncs aquesta ruta, trobes que a partir de 1.200 metres ja no hi ha papallona, per tant els boixos ja estan bé, i acabes arribant a dalt al castell. El castell té unes vistes impressionants, com tots els castells, que els feien a l'alçada justament per això, no? I val a dir que és un castell que té molta història, perquè estava al comtat de Besalú, però ja feia frontera amb el comtat d'Osona a Barcelona, i al segle XI hi van haver unes, diguem, trifulques entre els dos comtes que tenien com a moneda de canvi aquest castell. I saps què passa?
No.
Que el comte de Besalú, Guillem II, es va comprometre a casar-se amb la cunyada del comte de Barcelona, Ramon Berenguer.
Sí.
Estem parlant del 1054. I bueno, van signar uns acords a la cort de Barcelona perquè es casaven i el compromís era que em caso i com a penyora per demostrar que em casaré, una de les coses que poso en joc és aquest castell, el de Milany. Molt bé. Què va passar? Es va casar o no es va casar? Va complir o no va complir? Què diries?
Que no.
No, què va passar de tot. No es va casar amb la Llúcia de la Marca, que és amb qui s'havia de casar, i aquest castell va estar un temps que no sabia si era d'una banda o d'una altra. Total, que el castell val molt la pena. Les vistes que té són impressionants, perquè pots veure tot el que és el Pirineu Oriental, Puigmal, etc. I, a més, si gires 180 graus, tens tot el que és Bellmunt, el Bisaure, part de la Plana de Vic, la que et deixa veure, veus Montserrat, arribes a veure el Montseny. En fi, te n'adones que aquell castell tenia unes vistes...
Increïbles.
El sí. que... El que jo no he entès mai és massa si valia la pena viure allà dalt, no? Perquè és molt amunt, realment. Però les vistes per visitar-ho són impressionants. Sí, és un castell molt antic, el de Milany. Per tant, és un castell que té 1.000 anys d'història.
El Gerard López, el nostre company de Catalunya Ràdio, que és també responsable del bloc de rutes capdesetmana.cat. On aniràs aquest cap de setmana, tu?
Aquest cap de setmana? No ho sé, a Tarragona, em penso.
Fer alguna ruta o...?
No, a veure uns amics.
Sí. Jo t'imaginava tots els caps de setmana allò descobrint indrets, racons del país.
No, tinc feina escrivint els guions que em demanes cada setmana.
Ai,
el que sí t'explico és que la setmana que ve
anirem
a resseguir un riu, la Noguera Pallaresa.
Epa, cap al Pirineu.
Una altra vegada, sí.
Gerard López, gràcies per tot. Fins la setmana que ve.
A vosaltres.